Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Diumenge al Barça-Madrid molta gent demanava la independència al minut 17-14. 17 minuts, 14 segons. I qui s'hi ha parat moltes i moltes i moltes hores al 1714 és l'antropòleg i escriptor Albert Sánchez Piñol, l'autor d'un llibre tan gruixut com revelador. Estem parlant del Victus. Avui, precisament avui, posat a la venda. Albert Sánchez Piñol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Antropòleg, escriptor, autor d'aquesta novel·la basada en, bueno, evidentment, en fets reals. Assegures que la guerra de successió sempre t'ha apassionat?
Sempre.
Per què t'ha apassionat? Què li trobes?
Bueno, doncs mira, entre altres coses, perquè jo vaig començar a anar a Alemanya de molt jovenet, oi? Però tenia la sensació que fins i tot els que hi participàvem, doncs, més enllà del factor simbòlic, doncs teníem poca idea del que realment havia passat. I quan comences a, bueno, mirar la documentació de base, les fonts històriques, hòstia, és que ho trobes extraordinari, oi? Més enllà de la política, més enllà de la història mateixa. Com a narrador, dius, però quin relat que hi ha aquí. És que no hi ha una novel·la, és que n'hi ha dotzenes. Vull dir, Victus és una novel·la gruixuda, com tu dius, però és que he deixat fora molts capítols, perquè ja era desmesurat, no, la cosa. Però és que és, jo dic que és la tragèdia perfecta. Tots els elements narratius són superlatius.
En Victus viureu la guerra de successió i el setge sobre la ciutat de Barcelona des d'un punt de vista mai vist, i potser us caigui algun mite, mites, per exemple, molt reconeguts, i potser d'altres que passen totalment desapercebuts, a partir d'ara ens haurem de replantejar si els hi fem ni que sigui un monument. El conflicte neix quan Carles II, el rei que compartien Castell i la Corona d'Aragó, sense que això signifiqués submissió política, mor sense descendència. A partir d'aquí, cadascú vol un rei diferent, no? I sí, és on arriba el conflicte.
Sí. És, de fet, el que passa és que a partir del 1700 hi ha dos projectes polítics sobre Espanya, el de Castella i el de Catalunya, que són totalment contradictoris, que esclaten. És a dir, la guerra de successió és una guerra europea, i de la mateixa manera que dins del continent França i Anglaterra dirimeixen els seus interessos al camp de batalla, doncs a Espanya passa el mateix. Hi ha dos projectes que no tenen res a veure l'un amb l'altre. El sistema de poder català, que és molt parlamentari. Els castellans diuen que els catalans tenen una idea del rei in abstracto. En canvi, per Castella, ells tenien una frase que deia: la palabra del rei es ley. Punt. Ah, és que jo... És evident que ha d'entrar en conflicte d'una manera o altra. I, a més, entra en conflicte d'una manera... Bueno, fins a l'últim extrem.
Comentes que es pot dir que va ser la Primera Guerra Mundial, perquè aquí s'hi van anar lligant diferents aliances a nivell internacional, no?
Sí,
la participació dels francesos, dels anglesos, que queden tots... Queden molt bé.
Queden molt bé.
És gent de fiar, una vegada.
No, de fet, havia un pacte, que està, es pot consultar el tractat entre la reina d'Anglaterra i una representació dels catalans, que van animar els catalans a unir-se a la seva causa per posar el rei Carles III, en aquest cas, al tro de Madrid. Però quan van canviar les circumstàncies internacionals, la reina va dir que no se... cierren la porta al salir, per favor. Vull dir, va ser una cosa horripilant. Vull dir, dins del mateix Parlament anglès, almenys van tenir la dignitat molts diputats de dir, escolti, que és que el cas dels catalans, que els hem deixat literalment en mans del seu butxí, i era així. Vull dir, la població catalana, que no havia fet mai seva aquesta guerra, perquè ho entenia com una guerra dinàstica, però quan se'n van les tropes aliades, les apedreguen i diuen, aquesta sí que comença a ser la nostra guerra, perquè és que el que ens ve al damunt és un horror. I realment tenien raó, oi? Mm-hmm. Perquè...
Emma Xala, bona tarda.
Bona tarda. Doncs,
a veure, anem amb tot un seguit de personatges que són vitals a la novel·la, i a més un grapat d'ells reals, com la vida mateixa.
Exacte. Permeteu-me que digui, per exemple, que hi ha un periodista cultural resident a Nova York, que es diu Carles Rodríguez, que és que ha fet una definició molt, molt maca i molt bona de com vendre o com parlar d'aquesta novel·la. Ell diu que qui havia d'imaginar que el llibre definitiu per entendre les tortuoses relacions entre catalans i espanyols seria una novel·la d'aventures explicada per un poca vergonya encantador com Martí Zubiria. I és que el Martí Zubiria és el narrador de tota aquesta història, és un home que ara ja té 98 anys, recita o relata, doncs, la seva vida, i és un dels personatges de la novel·la i que va existir.
Va existir, va existir. Vaig trobar almenys 5 referències històriques al Martí Subiria, que devia ser un personatge molt peculiar, perquè va ser ajudant de Villarroel, era traductor dels francesos, feia missions a dins i fora de la ciutat durant el setge. Però, a més, és dels poquíssims oficials que fa la guerra dins de Barcelona i quan cau la ciutat, no sabem com aconsegueix arribar a l'exili, perquè la 5ª anotació que trobo és que l'emperador austríac li dona una pensió per haver lluitat per ell a Barcelona. O sigui, va ser, és una, un personatge molt peculiar. Clar, jo puc omplir en ficció els buits que tenim de la seva biografia, però sí, va existir realment. I consta com a català, perquè en aquella època es feia els llistats, es posava la nacionalitat dels personatges, i Martí Subiria, català.
Gràcies a aquest personatge, per cert, descobrim una mena de codi de 10 punts que feien posar uns enginyers.
Això és ficció, eh?
Això és ficció? Val, això
la
és ficció.
La part privada dels personatges, la part lírica, això m'ho he inventat. Però us asseguro que el 95% dels fets d'armes, d'esdeveniments polítics que surten al llibre, tots són literalment arrossegats de les cròniques històriques. Només he hagut de canviar la puntuació d'època.
Parlem de l'Antonio de Villarroel. A la novel·la reivindiques, defenses, fas un homenatge al general com l'autèntic heroi de la defensa de la ciutat de Barcelona. Molts parlem de Villarroel i l'únic que ens ve al cap és el carrer.
Un carrer que baixa, sí.
Un carrer que baixa, que a més és un carrer que deprimeix. És un carrer que a mi mai sempre he trobat que és un carrer depriment. O sigui, mira que hi ha carrers i és un carrer que acabes, que si arribes a Gran Via ja pràcticament t'has suïcidat. L'Antonio de Villarroel, per què l'han oblidat? O sigui, per què aquest gran oblit quan tu el descobreixes a la novel·la i, a més, no només com a personatge de novel·la, sinó a la importància històrica d'Antonio de Villarroel?
Jo no dic res que no fos segur.
No, per això ho dic, però clar, és que fins
però,
a dia d'avui...
Clar, jo crec que és que hi ha un petit problema amb Villarroel, i és que fixeu-vos que l'11 de setembre sempre va ser patrimoni d'historiadors que durant el segle XIX i XX doncs eren gent que pertanyia a l'alta burgesia. I per ells, en un moment on es reivindicava aquest essencialisme català, hòstima, topaven una cosa molt, molt estranya, oi? És que el gran capitós de les tropes catalanes era un castellà. Això, en aquella època, no sabien com pair-ho. Perquè, sí, efectivament, Villarroel va néixer a Barcelona, però accidentalment, perquè seus pares eren militars que estaven destinats a la ciutat. Però ell es va formar fora, no parlava català. De fet, a l'acte d'arrest figura no la seva nacionalitat, sinó una cosa molt curiosa. Antonio Villarroel no és català. O sigui, el pobre home, els borbònics li negaven que fos castellà i no admetien que fos català.
Què era?
Sí, l'home queda penjat allà, no? I, en canvi, aquest individu, o sigui, acaba assumint la defensa de la capital dels catalans i mor per ells. És que, de debò, hi ha una escena tan patètica com que ell, dos dies abans de l'assalt de l'11 de setembre, li diu al govern català, que diu, mira, jo, militarment parlant, no puc assumir aquesta defensa perquè això ja és un suïcidi col·lectiu i el meu honor m'ho impedeix passar per un assassí. Així que plega, dimiteix. I ell es posa a plorar quan va acomiadar els seus soldats. És que, de debò, que només ho he tret de les cròniques. Es posa a plorar i les paraules que diu, que són exactament les que es figuren al llibre, és com m'agradaria ser un recluta, un soldat a peu, per poder morir amb ells. Però, clar, és que com a general jo no puc assumir aquesta defensa. Bé, doncs, l'11 de setembre, quan comença l'assalt, el tio s'ho repensa. El tio s'ho repensa i diu, jo em quedo aquí, amb els seus homes, i encapçala, com a general, l'última càrrega dels catalans, el Born. Per defensar...
On han trobat ara les restes.
Exactament, per fer foragitar els francesos que ja s'havien establert dins del recinte de la ciutat. Allà és ferit, greument ferit, i acaba després, la resta n'hi acaba a presidi amb unes condicions d'una atrocitat horroroses, no? I clar, comparat amb Casanovas, jo no penso exactament com el protagonista del llibre, que és molt dur amb les classes dirigents catalanes. Jo crec que l'actitud del Casanovas és d'un aprovat justet, per dir-ho així, i en canvi el Villarroel es troba molt còmode en el paper d'heroi.
Casanova tenia un paper més polític, no?
Com?
Casanova tenia un paper polític,
però no? Però ell, per exemple, mai va estar a favor de defensar la ciutat contra els borbònics.
No? Què anem a fer l'11 de setembre?
No, ell...
De fet, hi va haver unes votacions, això també ho podries explicar.
Sí, crec que Barcelona deu ser l'única ciutat assetjada al llarg de la història que va votar durant el setge, si continuaven resistint o no, a través d'un procediment, que l'únic procediment que hi havia a l'època, que era a través dels confessionaris, clar, per fer el vot secret, però els Sí, sí, els capellans dels districtes parroquials van recollir les opinions de les seves parròquies quan la cosa s'estava posant greu per dir si, bueno, si el poble volia continuar aquella resistència arrauxada o no. I per una majoria aclaparadora, el poble de Barcelona diu que vol resistir. És clar, és que el Casanovas, tornant al tema, sí, és un home que es troba que ell creu que el millor per la ciutat seria rendir-se per evitar la massacre. I és un pensament legítim. Però es troba que el seu poble li diu que no, que s'han de defensar les constitucions i llibertats catalanes, perquè en aquell moment, o sigui, els drets nacionals i els drets socials és que eren el mateix. Penseu que eren unes constitucions molt avançades per l'època, avançadíssimes. Els drets que tenia la població catalana eren extraordinaris comparats, per exemple, amb els de Castella, que els pobres estaven esclavitzats pel rei, no? I en canvi aquí, segons les llibertats catalanes, qualsevol ciutadà podia ser escollit per càrrecs públics. No podies anar a servir militarment, el rei no et podia dur fora de Catalunya. Els tributs els marcava les Corts Catalanes. I els tribunals de justícia no podien anar més enllà de la frontera catalana perquè Madrid no tenia dret a decidir. Clar, tot això s'ho carrega el règim borbònic i el poble català sabia que passaria.
Tot i així hi havia una diferència numèrica abismal.
Abismal,
és a dir,
aberrant. Vull dir, mireu, és que una de les coses...
Un setge que aguanta... Quants,
13 mesos. Quan havia una tècnica a l'època que a mi em va fascinar a l'hora de documentar-me sobre com es feien els setges en aquella època, com s'assetjava una ciutat o una plaça forta. I eren unes tècniques ultraracionalistes i molt elaborades. De tal manera que la fortalesa més ben fortificada del món, si es feia havia bons enginyers enfront, no aguantava més de 34 dies. Punt. Això estava acceptat per tothom. Barcelona aguanta 13 mesos. Això justifica, primera, perquè la guarnició era molt, molt, molt aguerrida, molt, una milícia que, esclar, no lluitava per cap abstracció, sinó per les seves cases i les seves famílies.
Però no eren civils.
No eren professionals. Civils, havia soldats professionals, havia alguna unitat professional a dins, però els historiadors no es posen d'acord fins a quin punt van ser importants. I jo crec que no gaire. Qui va durant les batalles de l'11 de setembre i de l'assalt general anterior, del 15 d'agost, qui defensa realment les muralles, els valors, és la milícia barcelonina, que estava molt ben dirigida, pel que dic, perquè general Villarroel, hòstima, és que les cròniques...
Aquest general, estic per... Bueno,
sí, sí. Però és que, 6.000, 6.000 persones.
És que penseu, que en els exèrcits, davant de la Revolució Francesa, que eren d'un classisme aberrant, o sigui, els generals eren aristòcrates que estaven a l'exèrcit com podrien estar a la banca o a qualsevol altre lloc, i amb prou feina sabien de quin color duien les casaques als seus regiments. I, en canvi, a Villarroel el trobes a les muralles defensant amb els seus soldats, els dius germans meus o fills meus, segons l'edat que tinguessin. No? Però, en canvi, el Berwick, el mariscal adversari, que era molt bon militar, no el veuràs mai a la primera línia.
Sempre s'ho miren de lluny, no?
Sí, i era la cosa més normal del món.
Des del Mas Guinardó.
Des del Mas Guinardó, sí, sí, era on tenia la residència durant el setge el mariscal Berwick.
Per cert, que en el llibre adjuntes un mapa del setge i bueno, a veure, la primera imatge que veus dius, hosti, noi, què hem fet a Barcelona, no? Perquè és que no ha quedat un pam lliure de terreny, no? Quan aquí era, hi havia...
Sí. Per fer-nos una idea del mapa aquest... Que
sí, Barcelona
dins...
era res.
Sí, era el que és ara el casc antic. Mm. Aleshores, hi havia una gran terra de ningú que és l'equivalent a l'Eixample. I les posicions borbòniques estaven a Gràcies, a Martí, al Clot, etc, no? Envoltant...
Rodejat.
El cordó, diguéssim, no?
El cordó que bloquejava la ciutat.
I via marítima, també?
Sí, havia la flota francesa, sobretot, que impedia que arribessin subministraments a Barcelona, que venien de Mallorca. Però eren molt hàbils, aquestes naus, perquè eren molt petites i lleugeres, i normalment aconseguien burlar el bloqueig. Perquè els francesos tampoc, al principi, no es van prendre gaire seriosament el bloqueig. Per això, l'exèrcit espanyol va fer una cosa que va deixar esturada a l'opinió pública europea. Perquè no es feia mai en setge, que és bombardejar la població civil. Van arribar a llançar 50.000 bombes, contra les muralles, que és l'habitual, per fer una bretxa i poder entrar. No, directament contra els edificis i la gent. Per què? Per causar una mena de terrorisme militar i que la gent demanés la rendició. Però, com s'acostuma a dir, el tiro els hi va sortir per la culata, perquè això encara va enardir més la defensa, oi?
Emma.
Si podem seguir una mica també amb en Rafael de Casanova, perquè hi ha una imatge, que és que al llibre llegim que quan la ciutat ja no tenia remei, les tropes franceses ja eren dins de la ciutat carregant a tort i a dret, es va posar davant del que quedava de la coronela, que era aquesta milícia de civils, no? Però no sé ben bé si és que s'hi va posar ell o li van posar, amb l'estandard de Santa Eulàlia, que era la patrona de la ciutat. No?
A veure, hi ha unes certes sospites històriques, no? De que ell, clar, és que ell no era militar. però al mateix temps, pel seu càrrec, era el capità de la coronela, el comandant de la coronela. I ell, el fet és que, el de l'aprovat justet, ell va sortir al capdavant de les tropes. Va haver-hi dos contraatacs generals, un el del Casanovas i un altre el de Villarroel, que dèiem on van quedar ferits, el Villarroel i també el Casanova en el seu atac. Però és clar, és que hi ha una cosa que fa inclinar les teves simpaties, si vols dir-ho així, per la figura del Villarroel. I és que el Villarroel, un cop cau la ciutat, és fet presoner, és arrestat i el condemnen a això, a un presidi horrorós, on va estar a Galícia i, bueno, la seva masmorra, quan pujava la marea, li arribava fins al Malic, no?, l'aigua. I és que no es pot viure així. El van alliberar 3 dies abans que es morís perquè el règim no fer-se càrrec de la seva mort. Però, en canvi, home, el Casanovas no sabem, és molt sospitós, almenys.
Ell va continuar, no?, després, el fent de...
Casanovas era advocat. Va assumir el càrrec de la direcció política...
Què anem a fer, el Lions? Què anem a fer?
No, home, però, a veure, no està malament, perquè en el sentit de que ell era el càrrec que ostentava la direcció política.
Era conseller en cap, l'últim conseller en cap de
Barcelona. I certament l'estàtua està allà on el van ferir. Però veus que això és una figura forçada, no? Està fent un paper en el qual no es troba còmode.
Però almenys el va fer, el va fer. A la novel·la, no sé si fins a quin punt és novel·la o és real, el primer tret ell ja va desaparèixer del mapa.
Bueno...
Hòstia, sembla que disparen.
És que la ferida aquesta, molt greu, no va ser, com ho demostra, que poc després del setge, bueno, passa un temps, però tot torna a exercir. Clar, com és possible que amb el cap, el capitós polític dels sediciosos, que deien els borbònics, el deixis fer una vida absolutament normal amb un bufet i guanyar-se una altra vegada les gores com si no hagués passat res? Vols dir que no va haver-hi aquí alguna mena de negociació? Clar, quan estem parlant d'una guerra que frega l'extermini. O sigui, Barcelona ha centralitzat la guerra de successió a Catalunya, però és que està documentat que Banyoles, en aquella època, em sembla que tenia 900 habitants només. Doncs quan entren les tropes d'ocupació, una setmana després han violat totes les dones. Totes. Ho sabem, perquè un alcalde ingenu va anar a denunciar-ho i immediatament el van arrestar. I consta a la declaració de les infàmies que havia declarat aquest home, de les quals naturalment es retracta, perquè què ha de dir? Però aquest era l'ambient que hi havia. De fet, fins i tot els testimonis borbònics diuen que, hosti, és que ens estem passant una mica, perquè és que la brutalitat de la nostra ocupació sobre la població civil catalana és comparable a la del duque de Alba a Holanda, a les guerres dels segles anteriors. O sigui que per ells, clar, és que ho era un país estranger en aquell moment.
Parles també de la solitud de Barcelona, no? O sigui, davant el setge hi ha un moment que demanen un periple que es fa a reclutar gent i queden parats amb la resposta, en aquest cas, de Vic.
Sí, els de Vic no sé si es vendran gaires.
Bueno, però ho expliques al llibre.
Sí,
a mi també m'ha sorprès, perquè, hòstia,
van començar la Vic, guerra...
Però si són els...
No, però és que a les cròniques consta fins i tot el nom del traïdor, que estaven els catalans que estaven a dins de Barcelona, les tropes de Villarroel, fan una maniobra molt hàbil, que és embarcar per la nit una tropa nodrida de més de 1.000 individus que desembarquen darrere de les posicions borbòniques, volen reclutar soldats, incloent-hi a Vic, la plana Vic, on va començar la revolta. Comença a Vic. I quan arriben allà, hòstima, clar, la situació de 1713-14 ja no és la de 1705. I els hi diuen que continuïn caminant, que ells ja no estan disposats a fer gaire cosa. No, fins i tot se sap que en aquell moment havia un metge de Vic que ja havia anat a les posicions borbòniques a negociar la rendició total i absoluta i a garantir que Vic no faria res contra els dolents, no? Bueno, escolta'm, això ha passat a tot arreu, no? Però sí, va ser una expedició militar que es va dir molt famosa perquè hi ha la sensació de que les classes dirigents catalanes no sempre van estar a l'alçada. Jo aquest victus volia fer-lo des del punt de vista de les classes populars, perquè va ser una resistència, sobretot, això, del poble, que va forçar a les classes dirigents catalanes a armar-se i a lluitar contra els borbònics quan ells no volien, el cas de Casanova. I en el cas de l'expedició militar del diputat,
és d'Antoni
Berenguer. Un tal Antoni Berenguer que hauria d'estar, bueno, a les cròniques de la infàmia catalana, perquè el tio dirigeix aquesta expedició que té un objectiu tan noble com atacar per darrere les posicions borbòniques, i quan han reunit 5.000 voluntaris catalans, molts d'ells segurament també de Vic, a títol personal, quan els han reunit li agafa unes pors estranyes i els abandonen. els abandonen els 5.000 tios a la platja i s'embarquen i se'n tornen cap a... Bueno, quan Villarroel s'entera d'això, és que els vol penjar. De fet, no ho va poder fer.
Bueno, perquè estava ocupat, diguéssim.
Perquè el va impedir el govern català, però sí, sí, i, bueno, i unes coses horroroses. Vull dir, durant aquesta expedició, ells arriben a Mataró. A Mataró, no ho saben, però es troben un cop de fortuna d'aquests que hi ha a les guerres, i és que l'exèrcit borbònic que està assetjant Barcelona ha deixat totes les seves provisions de menjar a Mataró.
Pels seus 40.000 homes.
Pels seus 40.000 homes. Clar, diuen, i els patriotes que hi ha a Mataró diuen, entreu, que és que no hi ha ningú, hi ha quatre desgraciadets aquí, podreu agafar tot aquest menjar i dur-lo a Barcelona, que s'està morint de gana, i deixareu morint-se de gana a l'exèrcit borbònic. Que, a més, ja no podien agafar més menjar, perquè havia acabat l'època de sega, i el país, ells mateixos, l'havien expoliat. Doncs el diputat Berenguer diu que no. Diu, no, això no podem fer-ho. Per què? Doncs perquè a Mataró s'havien refugiat tots els botiflers de Barcelona, que normalment eren de classes altes. I clar, diu, els nostres tropes, el populatxo català, és tan aguerrit, perquè tenia una fama de canalles i era una tropa de xoc impressionant. Diu, clar, el primer que faran quan entrin a Mataró serà violar les botifleretes. I això ens donarà una mala fama a nivell internacional que desfarà la causa catalana. Per favor. I sí, no van entrar a Mataró. Aleshores, clar, diu, ja es va desinflar una mica, perquè el poble com ha de confiar en uns dirigents així, que tenen la seva solidaritat de classe és més important que la seva solidaritat nacional.
Amb el poble. En fi, el llibre tracta de moltíssimes coses. Fas un, com una mena de... O sigui, com un gran tractat sobre fortificacions, trinxeres d'atac, el que anomenes...
La poliorcètica de l'època, com...
Això també t'has basat en tot el... O sigui, has treballat tota la documentació?
Sí, sí. No, això no he inventat absolutament res. Penseu que les muralles del segle XVIII ja no són les medievals, el típic castell medieval. Per què? Perquè s'ha inventat l'artilleria. Una artilleria, uns canons eficaços que es carreguen les muralles. Per tant, els enginyers de l'època han de redissenyar les fortaleses i hi ha ja tot un, bueno, tot un, una cultura de la poliorcètica. El gran representant d'això és un francès, que aquí no és conegut, però França és una institució, és el mariscal Vauban. Vauban és un home amb dues grans idees. Té dos grans llibres, són dos grans bestsellers de les èlits franceses. El primer llibre, Com fortificar una ciutat. Això va ser un èxit terrorífic entre tota la classe dels enginyers militars. El segon llibre, Com espugnar una ciutat.
Però els feia ell.
Va inventar el mètode de fortificar una ciutat i el mètode per espugnar-la. Clar, aquest home era dos en uno, oi?
Era l'Steve Jobs de l'època,
sí.
Venia l'invent i després tot deia com destruir-lo.
Exacte. Aleshores, clar, penseu que els enginyers militars del moment són l'èlit de l'èlit de tots els exèrcits i uns professionals molt buscats, perquè a diferència de l'actual no havia aquestes fidelitats nacionals, sinó el rei. És a dir, que un italià podia servir el rei de França i al revés, i no hi havia cap... Una mica amb el símil esportiu, avui en dia. Com
mercenaris.
Mercenaris o professionals. Sí, com...
Ara queda molt millor.
Però, bé, doncs, per això m'interessava. Era una escola molt racionalista, perquè fortificar una ciutat no és una qüestió d'ideologies, sinó de mètode. Aleshores, aquesta escola tan racionalista, poso el Martí Subiria com a estudiant d'enginyeria, i acaba on? El setge més irracional de la història, que és el de Barcelona. Penseu que no és una cosa que digui jo. A aquella època, el ressò d'aquell combat tan violent va arribar a tota Europa. I en va parlar tothom, però, per exemple, Voltaire. Voltaire, i a més, es refereix al setge de Barcelona de 1714 per advertir els reis com n'és de problemàtic enfrontar el furor d'un poble armat i decidit a defensar les seves llibertats.
D'aquesta novel·la es poden fer traslacions al que estem vivint actualment? Ho dic perquè has anat comentant coses que a mi hi ha moments que me les han recordat.
Sí, oi?
T'ho dic de veritat, eh? Hi ha moments que he pensat, mira, això, o sigui, ho anava situant, no? Això ho podíem posar aquí, això ho podíem posar allà. El Villarroel encara no te'l sé ubicar, però...
Però Casanova sí?
Casanova sí. I algun tipus, algun perfil de classe benestant també, no?
Home, s'ha de ser molt sec per no veure alguns paral·lelismes que de debò que jo no he buscat, eh?
No,
però que... Tinc la sensació que, a diferència del que acostuma a passar, que el present es projecta en el passat. Perquè, a veure, hi ha una cosa, sobretot, que a mi em va xocar molt d'aquest 11 de setembre passat, no? Que comparat molt amb l'efervescència que va viure a Barcelona 1713. I és que les classes dirigents catalanes no volien oferir cap resistència a la invasió borbònica, francesa i castellana. I va ser el poble qui va exigir-ho. És a dir, amb una votació, estava dividit en dues càmeres, principalment, al Parlament català. El dels nobles, que va votar per la submissió, perquè perquè diuen, en cas contrari, ens massacraran. Però van haver de canviar el vot perquè el braç popular va dir que no, que s'havien d'armar, improvisar un exèrcit si calia i resistir com sigui per aconseguir una bona negociació de tot això. Clar, o sigui, això a mi m'ha semblat espectacular, el canvi d'orientació de les classes dirigents catalanes després de l'11 de setembre.
Però per què? Perquè la classe popular, o sigui, en aquest cas a través de la ciutadania, surt al carrer sense un partit que marqui... Que si fa no fa...
Allà van acampar a la plaça Sant Jaume durant dies.
Sí, hi havia una pressió popular que els tios van haver de... Bueno, van repensar el seu vot, el van canviar, no? Home, tenim un gran avantatge pel final de la història, que no sigui el mateix.
Bueno,
que
avui espero, dia, però...
Espero jo també.
Espero, però, sí, clar...
En el
llibre El paper d'Europa i també...
Sí, no, no, amb això...
Tothom s'ho mira, els anglesos et deixen tirat, vull dir, tothom queda trasbalsat, però ningú fa res. Clar,
sí, sí, el... no, amics fora...
Vull dir, ara la Unió Europea ha de dir alguna cosa, tampoc diu res, vull dir, un diu blanc, un diu negre... Vull dir,
però el mariscal tothom... Berwick de l'actualitat ja no et pot venir amb granaders francesos, no? Vull dir... El que callem, no?
No
perquè
saps,
mai se sap, però...
No ho saps, això vés a saber. Escolta, parles dels mallorquins.
Sí.
De Francesc Costa, que és un...
Era el cap dels artillers.
Eren bons artillers, els
mallorquins. Sí, no, estava molt reconegut, que hauria d'estudiar més els motius pels quals, però que tenien una escola d'artilleria molt afamada a tota Europa, els artillers mallorquins, i eren molt coneguts per això. I eren, això, professionals o mercenaris, com ho vulguis dir. En aquest cas, eren professionals o mercenaris al servei dels catalans, per aquesta aliança històrica entre les illes i el Principat, i les fonts borbòniques s'admiren de com era d'eficaç l'artilleria de plaça barcelonina i la d'estralls que va fer entre les tropes borbòniques. Fins a tal punt que quan acaba el setge, Berwick, que és un home sense escrúpols, a Costa li ofereix, en lloc d'arrestar-lo, com a tots els altres, li ofereix...
Et fitxo, no?
Et fitxar-lo, perquè hi ha un sou astronòmic, perquè ho has fet tan bé que, hòstia, ara prefereixo que estiguis amb mi que en contra meva, no? I fitxar-te, això, perquè... I va dir que sí, Costa va dir que sí, que quin honor fitxar, entre cometes, per l'exèrcit francès. I aquella nit va desaparèixer.
Ah, va desaparèixer,
aquella nit. Jo la seva biografia l'he seguit fins aquí. No, però...
Sí, com un jugador, bueno, com
va dir que no volia saber res amb aquella gent. Suposo que, com Villarroel, havia desenvolupat uns lligams empàtics molt grans amb el poble que defensava, no? Penseu que Villarroel, Costa i tots aquests eren un nucli d'oficials, dels oficials, que entre ells i la seva tropa, doncs, van estar molt, molt units.
Uh-huh. Una pregunta que segur que no t'han fet. El llibre és en castellà.
Sí.
No et faré la pregunta de per què és en castellà,
perquè no,
la resposta ja et tocarà fer-la, però sí que la pregunta que et faig és si aquest llibre tu creus que pot tenir penetració a Espanya.
No ho sé.
Ja que és en castellà.
Aquí està l'editora i ella et podrà ratificar que amb un llibre mai pot saber què passarà. I aquesta és una de les grans virtuts que té la literatura i la publicació de llibres, no?
Però clar, és una porta oberta que llegeixin...
Sí. Jo crec que molt poca gent aquí sap amb una mínima suficiència què és el que va passar realment a la història del 1614. Doncs a Madrid encara menys, això ho tinc constatadíssim. Mm-hmm. Per ells pot ser una sorpresa, perquè està escrit en castellà, però des del punt de vista català. I un punt de vista bastant cruel, no només amb les classes dirigents catalanes, sinó també amb les classes dirigents castellanes i franceses. Però hi ha aquesta perspectiva. Però jo crec que els pot sorprendre, perquè no, ells sempre interpreten la història d'Espanya des del punt de vista madrileny o castellà. I això no, aquí els està dient. Ja. Clar, ell té uns debats, el Martí Subiria, amb un madrileny, que és amic seu, que explica molt bé l'esperit d'aquella època, però és que també l'esperit d'aquesta. Per això deia que el present es projecta en el passat. No
que no escolten.
Sí. És que és així. Vull dir, en bona part anava per aquí la cosa. Són dos conceptes totalment antinòmics del poder. No es poden entendre. És que són excloents. O tens una visió, entre cometes, catalana o castellana del poder. Però les dues alhora no. No pot ser. Per Castella, Espanya era una extensió del seu poder. Punt. I no podia entendre que hi haguessin unes altres formes d'entendre-los. No hi ha federals, sinó confederals. La idea que tenia al principi de la guerra les èlits catalanes era transformar Espanya, doncs això, posant un parlament holandès i una flota comercial anglesa, i tenia una altra idea que... No, però no ho admeten a Castella, no ho admet. I a partir d'aquí, la resistència en 1613 s'explica ja perquè salva els mobles. És que no volem tenir el règim que tenen els pobres castellans al seu país. Si és que durant els debats de Barcelona entre els dos bandos de si resistir o no, t'ho estan dient. És que no ens tractaran com indis, aquesta gent. És el que diuen, ens tractaran com els indis d'Amèrica. Acabarem com ells. I van tenir raó, en certa manera.
Tenim un llibre apassionant que des d'aquí recomanem moltíssim. Avui, primer dia que el trobareu a les llibreries, el llibre de l'Albert Sánchez Piñol, Victus, Barcelona 1714. Enhorabona pel llibre.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per la visita.
Home.
I ara, aquest llibre, tinc entès que l'has estat treballant durant molts anys. Jo no sé si quan treballes un llibre durant tants anys també et permet fer-ne d'altres paral·lelament, no? Això és molt complicat.
Oh, és molt complicat. Home, he fet altres coses, com guions, que és més descansat, o articles, però jo tinc ganes de ficar-me en uns altres llibres que no siguin tan absorbents com aquest, perquè...
Tipus Pell Freda, tipus Pandora...
Sí, la trilogia la tinc a mitges, la tercera part de la trilogia aquesta, no? I més coses d'aquest mateix, de Victus, però és que no he acabat, perquè estic treballant el guió. I m'agradaria... Ja s'han venut els drets a una productora, i m'agradaria que es fes una pel·lícula, perquè, a més, és una història molt visual. Però això necessita recursos.
Home, amb els bons cineastes que ara mateix hi ha aquí a casa nostra...
Sí, però no és qüestió de qualitat de direcció, sinó dels recursos que...
Bueno,
puguis tenir,
és qüestió perquè... que surti una pel·lícula que sigui una bona pel·lícula, que estigui ben feta, però... no un bunyol de pel·lícula, sí. Com algunes que s'han fet a vegades relacionades amb Catalunya, sí. Que dius, noi, per fer això no calia fer res.
Però
no dic noms per
el problema del cinema és que és car, és que és així.
Però s'han d'agafar actors internacionals, perquè com deia el J. Bayona, que ell li hagués agradat molt fer l'impossible amb actors d'aquí, però que el finançament ve quan agafes actors de la
talla. S'agafen i ja està,
doncs mira,
escolta.
Si sí,
això és feina dels productors, que han de moure...
Això no ha de ser problema, escolta,
no.
ja els posarem.
Ja els buscarem.
Albert, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Enhorabona, gràcies.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.